la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un resum dels continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels ocells, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb en Jordi Ferrés, educador de gats. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som la veu dels animals i la natura, som ONG ADA, som a Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades que ens deixa aquesta passada setmana. La campanya Les Tres Mosquiteres és un estri per salvar les aus insectívores. Ecologistes en Acció, entitat de la qual forma part ONG ADA, ha iniciat per segon any consecutiu la campanya Les Tres Mosquiteres, amb l'objectiu de donar a conèixer la necessitat de protegir especialment a tres espècies d'aus urbanes, el falciot, l'oreneta comuna i l'oreneta cua blanca. Aquests ocells migratoris tornen cada primavera a les nostres ciutats per reproduir-se i ubiquen els seus nius principalment als edificis. La seva presència proporciona un indiscutible benefici en el control dels insectes, ens transmet alegria i ens recorda que és moment d'acomiadar l'hivern. L'eliminació de les zones de cria i la destrucció dels nius, conseqüència tot sovint de les reformes i rehabilitacions dels edificis on s'ubiquen, són una de les amenaces principals a les quals han de fer front aquests ocells. Uns fets que són també delictius, perquè es tracta d'animals inclosos a la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial. Tradicionalment, l'arquitectura de les façanes dels edificis afavoria que poguessin fabricar els seus nius senzillament, però avui dia moltes construccions tenen parets completament llises i esdevenen llocs inhòspits per poder niar. Una altra agressió que han de patir és conseqüència de la utilització massiva de plaguicides i d'insecticides, uns productes químics que acaben amb la base de la seva alimentació i que frenen al mateix temps la seva capacitat reproductiva. La contaminació atmosfèrica urbana i el canvi climàtic que afecta les estratègies migratòries són, per últim, també part d'aquestes amenaces. Garantir la supervivència dels falciots i de les orenetes requereix un compromís per part de les administracions. És per aquest motiu que des de l'ADA considerem molt important la campanya Les Tres Mosquiteres. És una eina que ha de contribuir a que mitjançant les ordenances municipals els ajuntaments adoptin les mesures urbanístiques necessàries per afavorir la conservació d'aquestes aus. Cal incloure, doncs, nova normativa amb accions que facilitin un establiment de les colònies i mesures per incrementar el creixement de les seves poblacions. I s'inicia un acord mundial per aturar la contaminació del plàstic. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat el primer acord internacional legalment vinculant contra la contaminació del plàstic, una resolució que ha comptat amb el suport de 175 països que a partir d'ara es comprometen a disminuir les conseqüències que té el plàstic a tot el planeta, una gran família de substàncies que generen cada any 400 tones de residus. Un comitè intergovernamental serà l'encarregat de dissenyar un full de ruta per reduir l'impacte que comporta el seu cicle de vida. És a dir, el que va des de la seva producció, passant per l'ús, el reciclatge i la prevenció de residus. Aquesta planificació començarà a elaborar-se el proper mes de juny i haurà de culminar amb pautes concretes el 2024. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que és aquest el compromís global més important que s'ha assolit des dels acords de París del 2015. Els seus impulsors argumenten que el volum de plàstics que s'aboquen als oceans es podrà reduir fins a un 80% i que les emissions de gasos amb efecte hivernacle ho podran fer un 25%. Pel bé de tot el planeta, cal esperar que no es produeixin entrebancs per dur a terme els objectius d'aquest acord històric.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que des de l'inici de la civilització els arbres del nostre planeta s'han reduït un 46%? Segons unes dades publicades per la prestigiosa revista Nature en base a un últim recompte, en l'actualitat el nombre d'arbres en tot el planeta és de 3 bilions, equivalents a 422 arbres per habitant. Encara que aquesta xifra ens pugui semblar molt considerable, el cert és que cada any les activitats humanes fan desaparèixer 15.000 milions d'arbres. Aquesta destrucció només es veu compensada parcialment amb la reforestació i l'aparició natural de nous arbres, però amb un dèficit anual i constant de 5.000 milions. Actualment són les regions de Rússia, les regions subàrtiques i les de Nord-Amèrica on s'ubiquen les densitats més importants d'arbres, mentre que els boscos dels tròpics són els més extensos i on es concentren el 43% de tots els arbres del planeta. La península Ibèrica compta amb una mitjana de 245 arbres per persona. De continuar aquest ritme de destrucció massiva, el pronòstic seria que els arbres s'esgotarien en menys de 300 anys. Recordem que, com a consumidors, podem influir i hauríem de canviar tendències i afavorir la conservació del nostre planeta.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Aquest ocell potser et sabria dir qui és, em sona.
Sí, doncs aquest ocell té aquest cant, que són aquestes notes així seguides d'aquesta manera. És un cant força inconfusible. Aquest és un rossinyol bord. No confonguem amb el rossinyol comú, que a més no estan emparentats. És el nom popular, agafen el mateix nom perquè visualment s'assemblen un pèl, però no estan emparentats. Doncs el cant aquest del rossinyol bord és un cant bastant facilet d'aprendre. En els meus cursos és dels primers cants que s'aprenen als alumnes. És un ocell generalment lligat a l'aigua, no necessàriament a zones d'aiguamoll només, sinó també a rius, a zones amb una mica d'humitat i molta verdissa. És un ocell força comú. Un ocell en expansió, a qui el canvi climàtic precisament està afavorint. És un ocell termòfil de zones càlides i s'està expandint per Europa en aquests moments. Viu això, en aquest hàbitat dens, fins ara més mediterrani, però que ja dic, es va extenent per tota Europa. Fa un niu molt difícil de trobar sota la fullaraca aquesta densa on viu. I també és un ocell netament insectívor, com hem parlat altres vegades d'altres ocells aquests. A ple hivern, fins i tot, ell s'alimenta d'invertebrats. Sobretot menja moltes aranyes, larves d'aranyes i així. Està bastant especialitzat en això. I és un ocell que fa curtes migracions. Normalment els mascles són força més sedentaris i, per tant, el sentim cantar tot l'any. Sabeu que amb els ocells només canten els mascles. Llavors és bastant sedentari, el sentim cantar tot l'any als seus llocs, i les femelles normalment han migrat a zones més càlides, més a prop de la costa. I acabem escoltant de nou el rossinyol bord.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens quedem a casa. I ho fem amb un de categoria i gran recorregut. I quan dic gran recorregut és perquè s'ha passejat per tot el món. És el Sergi Dalma, nascut a Sabadell l'any 1964. Va estudiar cant clàssic i filosofia romànica, que encara que no va continuar, li deuria ser d'utilitat. En realitat, es diu Josep Sergi Capdevila i el nom artístic de Dalma li ve del seu pare, que era lleidatà, del poble de Maldà. Fixeu-s'hi bé, són 5 lletres, però cap girades. Maldà, Dalma. Com sovinteja, quasi sempre els seus inicis foren guanyant un premi a la televisió espanyola de Sant Cugat. Escolteu, música italiana, diríem quasi de San Remo, El mundo y la fuerza de la vida.
No, esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.
Thank you.
hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás, a la salida que hoy no ves. Te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, no te dejará marchar, no te dejará en fe, hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va de ti. Amor, ya lo verás, la salida que hoy no ves. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás, la salida que hoy no
tornem a situar-vos en aquest vespre de diumenge, novament recordar-vos que sou, que esteu escoltant La Veu dels Animals i la Natura, que sou a Ràdio Estel, un programa que és dirigit i presentat per l'ONGADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I toca l'entrevista, i avui volem parlar de gats, però especialment d'aquestes diferències perquè ara ens ho explicarà millor el protagonista, però deixa'm fer aquesta petita introducció. Els gats no es van criar a les cases, per tant, encara en tenim de gats salvatges i, evidentment, no, els gats provenen d'aquest hàbitat natural, no? D'aquest hàbitat boscós. Per tant, buscarem una mica aquestes diferències i parlarem dels que encara existeixen en estat salvatge respecte a aquests gats domèstics. I per fer-ho, tenim amb nosaltres el Jordi Ferrés. Jordi, molt bon vespre.
Hola, què tal?
Jordi ja ha col·laborat diferents vegades també aquí al programa, és educador de gats i col·laborador també en diverses seccions i galeries de l'expert. Jordi, no queden gaires gats salvatges, almenys el que és a la península Ibèrica, encara en queden, però no gaires, oi?
Molt poquets, la veritat. De fet, el linx ibèric és, si no ha canviat, que no ho crec, és el felí i carnívor més amenaçat del món sencer. És a dir, que tenim aquí l'últim reducte i se'l carreguen, l'atropellen, els maten, però sí, i es va perdent, és a dir, el món, anem perdent biodiversitat i ja no només aquí, sinó arreu del món, però aquí tenim el més amenaçat del món, que és el linx ibèric, i de la versió del linx ibèric a ratlletes, perquè el de ratlletes sí que té puntets, el de ratlletes, em sembla que aquest ja no l'han vist mai més. Per tant, estem molt fotuts. Tenim molts gats masquers, que n'hi ha poquets per les muntanyes, però ja no tenim res més.
Clar. Estem parlant de tots aquests parents dels gats, diguem-ne, dels felins, que engloba doncs, a més de 40 espècies, diria, entre tots. I tu vas tenir ocasió de treballar molt especialment fa uns anys, oi, a Anglaterra,
sí,
especialment
sí.
Amb gats salvatges. Explica'ns una mica aquesta experiència.
Doncs mira, vaig voler fer de voluntari, vaig estar un any i mig fent de voluntari en una ONG que dedicava a, pues això, a donar una llar a grans felins o felins salvatges, que pel que sigui, doncs, o bé perquè el típic zoos que ja no el volien, perquè doncs, ja doncs, representa que no és atractiu pel públic, o el típic col·leccionista que té un tigre i es pensa que pot tenir el jardí i llavors se'l denuncia i llavors aquest gat on va parar. Jo dic gat de qualsevol felí, eh? I llavors aquest felí on va parar, i llavors doncs, anaven a parar tots a aquest centre, i aquest centre aquí aglutinaven doncs, tota una sèrie de diversos felins, des de lleopards de les neus fins a caracals, fins a ocelots, linxos, siberians, euroasiàtics, gats d'aquests del sud-est asiàtic, és a dir, felins, que se'n deia el gat pescador, gats molt petits dels centres de Sud-amèrica, en fi, o sigui, ja tenien de tot i força.
L'ONG es deia The Cat Survival Trust, si no m'equivoco, i era, bé, a càrrec del doctor Terry Moore, doctorat en homeopatia i director del centre aquest de recuperació de felins salvatges.
Exactament. En Terry Moore, que va ser la primera porta que se'm va obrir, és a dir, jo no tenia una feina normal i corrent, la vaig voler deixar, no estava a gust amb el que feia, i el que realment volia fer era alguna cosa amb animals salvatges, sobretot felins. I vaig començar a enviar mails a Torri a Dret quan internet una mica s'aixecava el cap,
sí.
I aquesta me va respondre, i a partir d'aquí doncs, ja tota la carrera ha anat seguint fins al dia d'avui, però aquest va ser el primer pas de tots i el més interessant, i d'on vaig treure l'essència del que jo faig ara, tot el que és el llenguatge corporal dels felins, totes les coses que has d'anar en compte, tot el que cal saber, inclús les bestieses, que no li mires els ulls, el que tens que fer és mirar-li els ulls, no et despistis ni un segon de mirar-li els ulls a un felí salvatge perquè no sabràs què pensa i no sabràs on va, i ell tampoc. Per tant, és molt important, i aquella frase de no li mires els ulls és incorrecta, de la mateixa manera que aquella frase de quan entres a la gàbia d'un felí, tu has de ser el jefe i tu has de mostrar... Això és mentida, val? És a dir, tu entres el dia que ell et deixa entrar, val? I que serà la majoria de dies, si tu vols. Però hi ha un dia que et diu, tu no entres, i aquella no entres. I si tu no saps entendre això, doncs depèn de quin felí sigui, doncs a més de 30 segons, nyec.
Aprofundim en aquests temes. Recordo abans que el Jordi Farrés és educador de gats, que ho podeu trobar també al seu web, educadordegats.cat. Allà també recull d'experiències i et dediques bàsicament a això. Ara mateix, no?, anar per les cases, sí, i veure doncs aquelles persones que et demanen ajuda perquè el seu gat o perquè elles mateixes, sí, perquè a vegades són elles, no?, que tenen, sí, o poden tenir algun problema. Però, evidentment, tota aquesta base, dius, i està fet en aquesta primera experiència, exacte, doncs en vas treure una gran base, no?
Exacte.
Aquests mites que deies, això de dius mirar els, sí, ulls a un felí, aleshores, o sigui, quin és el tracte o quin seria el comportament correcte? Evidentment, primer s'hauria d'escoltar, no?, i veure l'animal com reacciona i com tu també reacciones.
Exacte. Clar, pensa que en captivitat no és el mateix que en llibertat. En llibertat, primerament, que el 99% dels felins el que fan és fugir. Val? Mm. Hi ha alguns que, sobretot els que vien en grup, que aniran a per tu, no? Però, en general, s'espanten, no volen saber res de l'home. Llavors, en captivitat, clar, estàs en un espai molt reduït i si alguna cosa falla, doncs no tindràs temps de reacció. I és molt important saber el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. I mirar-li els ulls és una cosa que és molt important i és bàsic, perquè si tu vas per allà dins la gàbia i vas mirant el sostre, és el cap morada que no tines bé. El que faràs és fer-lo dubtar. I aquest dubte pot ser que aquest faci un pas endavant. I si fa un pas endavant, doncs ho tens molt complicat.
Malament, malament.
Molt malament.
Perquè estem parlant del lleopard de les neus, per exemple, que és una de les espècies més grans, en aquest cas, de felins.
Per exemple, val? Que no serien uns felins superagressius, d'acord? N'hi ha altres que són més agressius, i aquests potser no ho serien tant, val? Però és igual, un felí d'aquests que s'emprenya és que li dura zero. Aleshores, tot això que es diu també de que, doncs, que has d'entrar com el jefe, has d'entrar com que sigui una escombra, que sigui coses d'aquestes, és que tot això són errors molt grans. Al felí li has de transmetre molta calma i molta tranquil·litat, tant als nostres domèstics com als altres, amb els grans. Tot el que fas, com ho fas, els sorolls que fas amb la veu o amb el que sigui, tot és susceptible de que la cosa hi vagi d'una manera o d'una altra.
Podem parlar que ja, evidentment, és la mateixa família d'animals, no? En aquest cas, els felins, però la relació és molt directa o hi ha diferències molt marcades, per exemple, entre un d'aquests felins més grans o un linx ibèric i el que seria un gat masquer?
Home, hi ha diferències en quant a, evidentment, doncs, tamanys i alguns seran més agressius o no, però en definitiva un felí és un felí, és a dir, tu pots veure en un lleó el que pots veure en el nostre gatet de casa, val? És a dir, moviments i com es netegen i quines coses fan. Després el que ja canvia molt és, diguéssim, el grau d'agressivitat que necessiten per l'ambient en el que viuen. Aleshores, no és el mateix un animal que té el menjar assegurat i que no té cap problema a un animal que té que caçar i que té que competir i que té que lluitar i que té que espavilar i que si fa dos dies que no menja, doncs en com en passin quatre començarà a patir. I allà no hi ha ni hospitals, ni veterinaris, ni res. Però, en definitiva, la base dels felins és la mateixa. És aquesta habilitat, és aquest sentit. Els domèstics són, podríem dir que tenen una vessant silvestre encara, però, per exemple, els que estan en llibertat són salvatges, animals salvatges.
Parlem ara d'aquests gats que coneixem més acuradament, diguem-ne, perquè els tenim a casa, o de la seva derivació, bé, aquesta primera espècie que era silvestre, i encara en queden, d'espècies silvestres, però abans que res, i parlant d'aquestes espècies de felins més grans, de tamany també, tu vas poder cuidar i donar menjar directament, no?, amb aquestes espècies més grans. Com és el tracte diari amb elles?
Bueno, va ser de les millors coses que he fet mai, val? I més gratificants. Aleshores, el tracte depenia del grau d'agressivitat d'alguns d'aquests felins. Llavors, n'hi havia alguns que eren més amables i que podies quasi alimentar i posar-li la boca a les coses. I d'altres que havies d'aïllar-lo, posar-li el menjar en un tancat, després obrir-li una porteta, llavors ells entraven i menjaven. No podies anar directament, i més a l'hora de menjar, que es posaven histèrics. En canvi, n'hi havia d'altres que per la seva manera de ser o per edat, també algun de vellet i tal, doncs ja no tenies tant de problema. I com més et coneixien i més tracte hi tenies, doncs d'alguna manera els resultava més senzill acceptar aquella persona que entrés perquè independentment també netejàvem i tot això, doncs els gats d'una manera o d'una altra ho van apreciant, no? I alguns es deixaven tocar com si fossin gatets, o sigui, més felins més petits com els bobcats canadencs o els caracals, que eren, no et diré que allò, de domèstics, però bueno, eren amables, eren agradables, no eren agressius, i són petits, i se t'acostaven, i llavors els hi tocaves el cap, i a veure, no el podies tocar com un gat i fer i tocar-li la panxeta i tot això, però sí que et podien passar, a tocar, llavors et pixaven a la cama, també, a veure,
clar, hi havia problemes, sí, feien
de gat, però hi havia situacions més amables i n'hi havia que eren molt, molt diferents. Llavors, el tema de l'alimentació, pues, passava. Jo sempre que podia ho feia directament. I quan no, doncs llançaves el tros de carn i ja està.
Clar, aquests, evidentment, hi ha perills, no? No crec que et trobessis en cap situació d'aquestes delicada, bàsicament perquè podies
preveure... Sí, home, i tant.
Sí?
Sí, perquè, a veure, en tant de temps, algun dia passarà alguna cosa que no t'esperes.
Com quina, aleshores, per exemple?
Hi ha una anècdota que algun cop l'he explicat, que hi havia una gata caracal que estava aprenyada, estava a punt de parir, i era una gata, era una caracal que l'havien portat d'un lloc que la tenien com a mascota, que bueno, estava bastant humanitzada aquesta, val? I era bastant mansa. I com que estava a punt de parir i tal, doncs hi havia, perquè m'entenguis, les parts, hi havia tot un conjunt de gàbies exteriors, llavors cada gàbia tenia una part interior, i aquestes parts interiors es trobaven totes en el mateix lloc, una cosa de l'altra, llavors hi havia un passadís pel mig d'una banda i l'altra. Llavors amb aquesta caracal la deixava sortir jo al passadís, llavors ella agafava doncs, un pollastre o un conill que hi hagués per allà, i ella feia veure que el caçava, llavors tornava a entrar, vale, la mimàvem una miqueta perquè estava a punt de... I ella mai havia mirat a les gàbies dels altres. I aquest dia, no sé per què va fer, va agafar, va saltar, en una cap i va fotre el braç pel mig amb un lynx, i aquest lynx hi va enganxar la punta de la pota, i van començar a estirar-se, i jo la vaig agafar, i no la podia treure, no li pot treure de la boca, llavors vaig entendre que o obria la porta i li treia la pota de la boca, no sabia com, però o feia això, o no sabia què podia passar. Llavors vaig obrir la porta i vaig començar a donar-li cops amb el lynx, com vaig poder, aviam si sortia. I llavors va haver un moment que ja entrava la femella del lynx, que era molt agressiva, era ultra agressiva aquesta gata, i ja quan vaig veure el cap allà vaig dir, merda, aquí morim tots. I llavors, incomprensiblement, el felí, el lynx va obrir la boca i de la pressió es va tancar la porta, vaig poder tancar i la gateta doncs li vam mirar i només tenia un trau a la punta i en fi, no va passar res. Però situacions d'aquestes de perill, tractant animals i entrant a les gàbies a tota hora, encara que no vulguis et passa alguna cosa.
Clar, afortunadament aquí es va salvar a tothom, com aquell qui diu, però són aquestes situacions d'imprecipitat.
Però d'un pel, eh?
Va anar de pel·lícula.
És una cosa que tinc molt present perquè i són moments que t'ajuden a entendre que no es pot jugar, que són animals salvatges i que potser estàs allà, i jo era potser una mica jove, i potser estàs allà per fer altres coses, no? No és que l'humanitzés, va ser un moment molt concret, de dir, doncs, està embarassada, està amunt de pari, doncs va, deixa-la fer, li havíem fet alguna vegada, que ella passava pel passadís, corria amunt i avall, no tenia per què passar res, però aquell dia va passar. Aleshores, en fi, val? És a dir, cosetes passen.
Suposo que aprens amb tot això també, que no sé quina és la lliçó, o si em pots definir una només de les lliçons que vas aprendre allà, però bàsicament que també una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica, i la pràctica et porta, suposo, també a diferenciar i a haver de saber escoltar cada animal concret i cada espècie en concret.
Evidentment. Els has de conèixer tots i tu, per exemple, si tu ara anessis allà a fer de voluntari, tu no podries entrar el primer dia. És a dir, tu hauries de conèixer la situació, hauries de veure, la gent allà t'haurien d'explicar i tu hauries de fer el teu sentit comú, l'instint de veure quins animals et poden ser més perillosos o no. I a partir d'aquí tu actuar, la lliçó d'aprendre és de que te'ls has de mirar molt bé, te'ls has d'estudiar molt bé i has de saber en cada moment, perquè hi ha moments en què veus que està nerviós i que no és un bon moment. Hi ha d'altres moments que està més tranquil, que està actiu però que no representa un perill. Hi ha animals que destrossarien una cama, n'hi ha que et matarien. Llavors, doncs, també tu ho vas triant. La lliçó més gran és que pots establir un diàleg amb un felí. I pot haver una situació de respecte en un espai molt reduït, amb un felí ultraperillós. Val? Perquè ell ho vol, eh? Perquè tu ho vols, però sobretot que ell ho vulgui, perquè si ell no ho vol, no hi haurà manera. És a dir, aquí no hi ha trucs, ni hi ha domadors, ni cadires, ni fuets, ni històries. Val? És a dir, jo quan veig aquests domadors a la tele que i de tant en tant passen desgràcies, que diu, mira, el lleó se li va rebotar. Poc se li rebota, perquè les coses que els fan els tenen esclavitzats, és a dir, mentalment els tenen absolutament destrossats. I de tant en tant algun es cabreja. I de tant en tant algun domador o perd un braç o perd la vida. És molt trist, això. És molt trist que els tinguin d'aquesta manera, però en fi.
És una de les, bé, és de les moltes coses que ha denunciat també l'ADA al llarg de la seva història, no? I sobretot aquests animals que s'utilitzen doncs, per fins més d'espectacle, no? De circ o el que sigui.
I el zoo és un altre espectacle, eh? És un espectacle passiu, però és el mateix. Val? És a dir, i a més, jo en aquell lloc on estava era un lloc que no era visitable. O sigui, jo era un lloc que la gent no sabia que hi era. És a dir, és un centre de recuperació de fauna salvatge. No era un zoo. Llavors, un cop l'any, els members, que em deien la gent que pagava perquè aquell lloc continués funcionant, tenien un cop l'any portes obertes i venien i els visitaven i tal, i un cop l'any aquells animals veien doncs, un grup no massa gran de gent, feien un grup de gent a tongades i que els venien a veure, bueno, aquella gent doncs pagaven i escolta, els tenien el despre, un sol cop l'any. Allà no era un espectacle, allà hi havia la gent, el Terry Moore, la seva dona i els voluntaris que hi havien, que anaven fluctuant, i punto. No hi ha ningú més.
Molt diferent. Per tant, de qualsevol altra experiència, sinó que era un centre, com dius, de recuperació d'animals...
De recuperació de fauna.
D'animals salvatges, de fauna salvatge. Recordo que parlem amb el Jordi Ferrés, que és educador de gats, que som a la veu dels animals i la natura, que això és Ràdio Estel, és un programa dirigit i presentat per ONG ADA, i avui parlem de gats salvatges, més aviat d'aquesta experiència de Jordi Ferrés, primer a Anglaterra, en aquesta ONG de Cat Survival Trust, on vas conviure amb tots aquests felins que hem descrit de mida molts més gran, però també volem que ens puguis descriure aquests gats salvatges, el Felis silvestris, no?, que es diria, aquest nom llatí, el nom i cognom de l'espècie, diguem-ne, amb taxonomia, i que encara en queden. I no sé si el comportament d'aquests gats salvatges, com dius, en queden pocs, però és similar o dista molt del que són els gats domèstics, els gats que estem gat acostumats masquer, a veure a les cases?
El gat masquer?
Sí.
A veure, clar, no és un... És molt diferent perquè fa una vida silvestre. És a dir, no veu humans. És a dir, els gats que veiem a les colònies que tenen molta por de la gent i que pràcticament no veuen mai gent i que no els toquen mai ningú, són uns gats que fan vida de gatet domèstic. Val? És a dir, és un gatet que està allà, està tranquil. No té el component d'haver de caçar i d'haver-se de buscar la vida i d'haver de competir i d'estar rodejat de perills. No? En canvi, el gat masquer, sí, el gat masquer ha de caçar. Si no es caça, malament. Ha de tenir un cert terreny per ell i que ningú el destorbi, ni altres depredadors del tipus que sigui. Llavors té un còmput molt més salvatge, molt més agressiu, molt més potent. És a dir, si tu posessis un gat masquer amb un gat domèstic per dir alguna cosa i s'haguessin d'enfrontar, pues, que li dura 3 segons. Val? És a dir, el component bestial i salvatge que té un gat masquer, amb diferència amb un gat domèstic, és molt gran, que no ho faria mai, però el component és molt gran, perquè l'entorn en el que viu i la vida que està obligat a fer vista moltíssim d'un gatet doncs, que ho té tot. És com la gent del Bronx i la gent de Beverly Hills. No? És a dir, uns ja tenen molt de carrer i els altres no tenen gens de carrer. Doncs una miqueta va per aquí. Però quan tu els poguessis veure tots dos asseguts, o tu veus un gat masquer en un prat tranquil, prenent el sol, el veuràs fent les mateixes... I està amb algun germà o algun algú, el veuràs fent les mateixes tonterietes i les mateixes guerres que fan els teus gats al sofà. Això sí. Ara, quan la cosa es posa sèria, doncs, evidentment, no té res a veure. Però això t'ho farà el gat masquer, el gat domèstic i el lleó. Els lleons, quan estan allà, es revolquen amb les lleones, i fan, i juguen, i els cadallets, i tal. Tot això no deixa de ser el que fan els nostres gats. El que passa és que ells després han d'anar a treballar i els nostres gats no.
I els altres...
Hi ha el gran component.
És com allò que ve de família, però clar, els costums i la vida diària són diferents.
És com les persones, totes les persones doncs, som iguals, per entendre'ns, no? Tenim unes necessitats físiques i fisiològiques i tal, i a partir d'aquí la gent és completament diferent, de raça, de color, d'alçada, de mil coses. Però la base és la mateixa, tots els gats són el mateix.
I per acabar, Jordi, hi ha habilitats que, per exemple, en els felins i especialment doncs, en els gats estan molt desenvolupades, com pugui ser la vista nocturna, més evolucionada sí. que la nostra, també el sentit de l'oïda, fins i tot l'olfacte, no? Amb les vibrisses, sí. amb tot el que tenen. Què és el que més, diguem-ne, ha quedat en els gats domèstics d'aquest estat silvestre? Què és el que més han conservat?
Jo crec que la nocturnitat. La nocturnitat, que és aquest instint de moure's per la nit, perquè se n'adonen que tenen un gran avantatge en tornar a qualsevol altre ésser que rondi per la nit. Són els que millor s'hi veuen, són els més hàbils, són depredadors, i d'alguna manera allà tenen totes les de guanyar, més durant la nit que durant el dia. L'habilitat és que és la mateixa. Fotran un bot als gats domèstics com et farà un bot un lleopard per pujar un arbre. És que és exactament, és mil·limètricament el mateix. Però, clar, han perdut una potència molt gran, però aquest punt nocturn, aquest punt del gat de la nit, de veure si ve, de que li cridi molt l'atenció un moviment en un lloc que és una mica... curiós com per caçar, és a dir, a un gat li fa més gràcia, per entendre'ns, caçar un ratolí de nit que un ocell de dia. És el mateix, però la motivació i l'adrenalina segurament és molt més la nocturna, perquè d'alguna manera allà ell és l'amo. La gent quan em diuen, jo per exemple el meu gat el deixo sortir, però les nits no el deixo sortir perquè em fa por. Durant la nit el teu gat està molt més segur que durant el dia. Perquè el dia, a la nit, no hi ha ni cotxes, ni hi ha persones, ni hi ha gossos, només hi ha gats. Llavors el gat durant la nit se sent increïblement bé. I jo crec que és una cosa que la porta molt bé, perquè durant el dia els gats són vagos i alguns gats no volen castar i alguns gats, m'entens? Però això del sortir de nit, això, els gats que viuen en pisos potser no, es mouen durant la nit, però els gats que poden ser nocturns i sobretot a l'estiu i tu te'n vas donar una volta per un poble, pel que sigui, tu veuràs aquells gatets que ronden i que és el seu moment i que la nit sí està fresquet i que aprofiten el dia per dormir. Jo crec que la nocturnitat i aquesta manera de buscar una caça que al final no es compleix, que es compleixi o no, però igual que els felins salvatges cacen molt més de nit que de dia, tot i que en els reportatges sempre surt de dia, perquè si no, no ho veuríem, però aprofiten molt més la nit, primer perquè tenen més avantatge i segona perquè, per exemple, a l'Àfrica, per exemple, fot una calda que t'hi mores durant el dia, llavors han de caçar de nit.
Sí, sí. Hem de comprendre també moltes vegades aquesta procedència, no?, per comprendre també els animals que puguem tenir a casa, perquè, com dic, i torno a repetir, els gats no van néixer a les cases i, per tant, no. Queda molta d'aquesta herència, encara que alguna cosa s'hagi pogut perdre pel camí. Jordi, és un plaer sempre parlar, parlaríem molt més perquè és un tema molt extens, però avui ho hem de deixar aquí. És un plaer, com sempre, que ens hagis pogut intervenir aquí a la veu dels animals i la natura i donar una part dels teus coneixements sobre el món felí.
Gràcies per l'oportunitat sempre d'intervenir. Fantàstic. Moltes gràcies.
Gràcies. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El Sergi Dalma, i com qualsevol cantant, per fer-se famós ho té que fer a través d'una discogràfica. Actualment, el Sergi està en la poderosa multinacional Sony. Això significa que disposa d'una més àmplia difusió i amb els millors mitjans. El seu inici va començar l'any 1982 participant als festivals de Viña del Mar a Xile, donant-se a conèixer àmpliament, i també passant per Las Vegas, als Estats Units. Però la seva veu trencada s'identifica plenament amb Itàlia i és de suposar que hi té una gran afinitat. Escolteu-lo cantant La Bambola, que vol dir la nina, i Poco a poco me enamoré de ti. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Thank you. soy, para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. ¿No te acuerdas cuando llamo? Cuando estoy muy triste y solo tú, solo piensas en ti. No, muchacha, no, no, muchacha, no. De mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó. No mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero. Muchacha, no, tú no conseguirás que yo sea uno más de quien te puedas burlar. Oh, no. Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. ¿No te acuerdas cuando llamo? Cuando estoy muy triste y solo tú, solo piensas en ti. Ya no, tú no conseguirás que yo sea uno más de quien te puedas burlar. Oh no, para ti yo soy. Con las manos tan vacías, tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura, hazte grande, dulce luna, y llena el cielo entero, para que pueda volver aquí su sonrisa una hora. Brilla el sol por la mañana como nunca hiciste nunca. Y para hacerle cantar la canción que aprendió, yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré a los amantes, hablaré horas y horas. Abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor. Y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor. Con cubos de pintura pintamos
cojamos una estrella, porque Margarita es buena, porque Margarita es bella. Porque Margarita vive, porque Margarita ama y se da una noche entera, porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol, porque Margarita es el viento y no sabe que puede, porque Margarita es todo. Ella es mi locura, Margarita es Margarita, Margarita ahora es mía. Na, 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 na. Margarita es mía.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, el Parc de Sant Jordi, on el localitzem?
A la ciutat de Reus, i ocupa part de l'espai on hi havia l'antiga Estació del Nord. Va ser creat el 1979 i és un dels grans espais verds de la ciutat, tot i que la construcció del nou centre comercial n'ha retallat l'extensió.
Escolta, hi ha dues escultures importants. Quines són?
La de Sant Jordi amb l'espasa, l'escut i la creu, i la del jove amb el colom, una bonica escultura d'un jove assegut amb un colom a la mà. Les aus urbanes és la fauna predominant d'aquest parc, que recentment ha destinat un espai per esbarjo de gossos.
Un fet important.
I tant.
Més informació?
Al web de l'Ajuntament de Reus, www.reus.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.